Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 2 graus al Santuari de Queralt, 7 graus a Raïmat i 10 graus a Canyelles. Entrem a la quarta setmana de guerra a l'Orient Mitjà. Sobre el terreny continua l'intercanvi de bombardejos. Israel ja ha anunciat una onada d'atacs sobre Teheran, després que l'Iran llancés projectils contra Israel i l'Aràbia Saudita. No consten víctimes, això mentre falta un dia perquè expiri l'ultimàtum llançat per Donald Trump per destruir les centrals elèctriques iranianes si no s'obria l'estret d'Hormuz. A casa nostra avui també és el primer dia laborable en què la benzina hauria de ser més barata després que hagin entrat en vigor aquestes mesures del govern espanyol. La rebaixa de preus no afecta els aliments, tot i que hi ha demandes també dels sectors. Avui en parlarem també en temps d'agora amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas. I també tindrem un ull posat a França, després de les municipals en què els socialistes han resistit a les grans ciutats.
Les parisiennes et les parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafaux. Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite.
Emmanuel Grégoire serà el nou alcalde de París. Subratlla que la capital s'ha barrat el pas a l'extrema dreta. L'esquerra també conserva Marsella o Lió. El regrupament nacional no ha aconseguit cap ciutat important, tot i que l'extrema dreta es consolida i amb força a la Catalunya del Nord. I a quarts d'11, també avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, tindrem un dels homes protagonistes que serà del dia. Trenca el silenci avui l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu. Una setmana després de la victòria de Joan Laporta a les eleccions i després que ell apostés públicament per un canvi.
Només faltaria que ara segueixi Laporta, que un temps torni Rossell, llavors torni jo. No, no es tracta això, es tracta de que duguem pas a altra gent. Portem 5 anys i mig de gestió de Joan Laporta i la situació econòmica no està del tot.
Avui parlarem amb Josep Maria Bartomeu de la situació del club i també dels diversos casos judicials que l'esquitxen. I a 2:15 farem àgora esportiva. El Barça arriba a l'aturada de les seleccions a 4 punts del Real Madrid. Els blancs han guanyat l'Atlètic de Madrid 3-2 i els de Flick van patir per superar el Rayo per la mínima al Camp Nou.
Que Cancelo, molt tancat, posa el cap a Araújo, gol!
Després d'aquesta entrevista amb Josep Maria Bartomeu i després de les 11 farem secció del cor, com cada dilluns, amb Laura Fa i després els temes i l'humor pendent amb Gerard Jubany i companyia. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no. About your kind. And so 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 I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moon. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6:04. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una sentència del Suprem que estableix que moderar continguts a les xarxes socials sí pot provocar trastorns mentals. El Suprem, el tribunal, és qui avala aquesta denúncia d'un home que treballava per una empresa, establerta a Barcelona, que feia aquesta moderació de continguts per Meta, la propietari de Facebook. Ho destaca avui La Vanguardia.
I a Brussel·les.
Patriotes per Europa, el tercer grup a l'Europarlament, avui celebra a Budapest la seva primera gran assemblea. I serà Marine Le Pen, després de, com deies, els resultats de les eleccions municipals franceses, i també Santiago Abascal de Vox.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Donald Trump ha ordenat el desplegament als aeroports de l'ICE, les patrulles del control d'immigració i aduanes. El tancament parcial de l'administració, per la falta d'acord en els pressupostos, està afectant els funcionaris dels controls d'accessos als aeroports i això està provocant cues molt llargues.
I amb què dinen avui a la Xina?
Amb la decisió de reunir més de 300 robots humanoides, a més a més. Seran la segona edició d'una mitja marató que es farà a Pequín, on màquines i corredors compartiran recorregut en una prova que està plantejada com un assaig tècnic en condicions reals.
Avui és dilluns 23 de març, ens despertem amb 3 graus a Ulldemolins, 7 a Banyoles i 12 a Castelldefels. Ha pujat una mica la temperatura nocturna i és que hem tingut força núvols. Encara en tenim a aquesta hora a la meitat sud de Catalunya, també a la zona de l'Empordà, en alguns racons del Pirineu, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a l'espera que durant la tarda creixin una altra vegada nuvolades que fins i tot podrien deixar alguns ruixats petits, molt dispersos, entre el Prepirineu, la Catalunya central i el nord del Camp de Tarragona. Poca cosa. Avui amb una temperatura que quedarà una mica més frenada, amb màximes de 15 a 19 graus.
Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 6 i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana o no?
Ha anat prou bé, sí.
Sí? Què heu fet?
Tranquilet.
Una calçotada.
Ah, mira. Diumenge o dissabte?
Dissabte. Ah, això sí. Es va fer el dissabte.
Sí, perquè si no, no va dir ara, ja no estaríem així.
No.
Sílvia?
Ja molt tranquil, per casa, bé.
Doncs vinga, va, anem a repassar els temes del dia. L'extrema dreta no aconsegueix conquerir les tres principals ciutats franceses a la segona volta de les municipals i estaran en mans de les esquerres.
En l'última cita electoral abans de les presidencials de l'any que ve, els socialistes han aconseguit dues victòries importants, les alcaldies de París i Marsella, en el cas de Lió, repetirà amb un ecologista al capdavant del govern municipal.
París, Isabel Galí.
L'extrema dreta avança, però no tant com s'esperava, i l'esquerra, tot i que dividida, resisteix. Els socialistes guanyen a París i a Marsella dues victòries importants que consoliden l'estratègia d'anar separats de la França insumisa. La dreta republicana continua molt present en zones rurals i ciutats mitjanes, però sense tenir cap gran ciutat. I els partits de l'espectre macronista guanyen Bordeus i Le Havre. El reagrupament nacional no guanya ni a Toló, on ho tenia a tocar. Tampoc a Nims, tot i que els seus aliats sí que guanyen a Nice. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
A la Catalunya del Nord, l'extrema dreta guanya aquest diumenge en 3 dels 4 municipis on tenia possibilitats.
A Elna, Steve Fortell, d'extrema dreta, s'ha imposat. A més, reagrupament nacional també ha guanyat en 2 municipis de la Mancomunitat de Perpinyà, Ribes Altes i Cànoes.
Perpinyà, Laura Bertran.
Amb els resultats aconseguits ahir pel reagrupament nacional, a l'àrea metropolitana de Perpinyà augmenta el seu pes. Després de les victòries la setmana passada de Louis Alliot a Perpinyà i de Gilles Foxonet a Baixàs, són 2 altres municipis de Perpinyà Mediterrani Metropoli que han estat guanyats per al reagrupament nacional. Es tracta de Ribes Altes amb Julien Potel i Canus amb Carla Muti. Escoltem l'anàlisi del sociòleg Gauthier Sabria.
Ens demostra que aquestes victòries no eren fets aïllats, sinó que participen d'una estratègia comuna, la de poder presidir la metropoli perpinyanenca.
Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
El director de l'Agència Internacional de l'Energia adverteix que la guerra a l'Orient Mitjà podria submergir el món en la seva pitjor crisi energètica en dècades.
En un acte a Austràlia, Fatih Birol ha qualificat la situació de molt greu i assegura que la magnitud de la crisi energètica supera la de les dues crisis del petroli dels anys 70 juntes, o la provocada per la invasió russa d'Ucraïna.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades, amb el seu comerç greument interromput. Això podria tenir conseqüències greus per a l'economia global.
Virol avisa que cap país se salvarà si la crisi s'agreuja i demana que la situació es resolgui tan aviat com sigui possible. En aquest sentit, considera imprescindible la reobertura de l'estret d'Hormuz.
Aquesta pròxima nit s'acaba l'ultimàtum que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz, sota l'amenaça d'atacar les seves centrals elèctriques.
Teheran ja li ha respost que si ataca les seves infraestructures farà el mateix amb les instal·lacions energètiques dels països de l'Orient Mitjà. Tot i que Trump no ha rebut cap suport internacional per protegir militarment la zona, aquestes últimes hores diversos governs s'hi havien negat també, han exigit a Teheran que permeti el pas lliure de vaixells. L'últim a fer-ho ha estat el president espanyol Pedro Sánchez. En un missatge a les xarxes, el líder socialista ha afirmat que la situació actual és un punt d'inflexió global i ha advertit que una escalada addicional podria desencadenar una crisi energètica a llarg termini per tota la humanitat.
Israel vol aïllar el sud del Líban de la resta del país i fer amb la zona el mateix que a Gaza, inclosa l'expulsió de civils.
El govern de Netanyahu ha pres la decisió en el marc de la lluita contra Hezbollah i ha començat a volar els ponts del riu que delimiten aquesta àrea uns 30 quilòmetres de la frontera.
En Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel destrossa els ponts sobre el riu Litani per començar a aïllar una zona que vol buidar no només d'infraestructura de Hezbollah, sinó també de civils libanesos. El ministre de Defensa, Israel Katz, pretén aplicar el mateix mètode que a Gaza.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a les forces de defensa d'Israel que destrueixin immediatament tots els ponts del riu Litani que s'utilitzen per activitats terroristes, per impedir el pas de terroristes i armes d'Hezbollah cap al sud, a més de la destrucció de les llars libaneses als pobles propers per frustrar les amenaces als assentaments israelians.
Mentrestant, Hezbollah continua atacant al nord d'Israel, on ahir va morir un home que havia sonat en aquest programa, Ofer Moscovitz, un pagès que s'havia negat a marxar de la zona, malgrat els perills. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport incondicional a Donald Trump en la seva ofensiva contra l'Iran.
Dos dies després que el president dels Estats Units qualifiqués de covards els socis de l'Aliança per negar-se a protegir amb ell l'estret d'Hormuz, Rutte ha avalat la guerra contra els ayatolars amb la justificació que Trump està fent un món més segur. Rutte ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana CBS.
Si l'Iran arribés a tenir capacitat nuclear, junt amb la capacitat missilística, seria una amenaça directa, una amenaça existencial per a Israel, per a la regió, per a Europa i per a l'estabilitat mundial, per la qual cosa és crucial que el president faci això. He vist les enquestes, però realment espero que el poble americà li doni suport, perquè ho està fent, perquè el món sigui més segur.
I primer dia laborable amb la gasolina, la llum i el gas més barats per l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol.
Ara el sector agroalimentari demana mesures similars per abaratir els preus dels aliments.
Berta Torrades.
Entre les mesures anticrisi no n'hi ha cap que faci referència al preu dels aliments. Per això el director de la Patronal de Fabricants i Distribuïdors d'Aliments, Josep Maria Bonmatí, demana que si la guerra s'allarga es torni a baixar l'IVA.
És fonamental tornar a la situació que ja es va fer en la crisi anterior de rebaixar l'IVA dels productes bàsics.
Les associacions de consumidors i els economistes alerten que, a banda de rebaixar l'IVA, caldrà vigilar les empreses perquè no augmentin els preus. Rubén Sánchez de Facua i Josep Soler, economista.
Muchísimas gasolineras van a seguir aplicando incrementos en los precios.
Que es conegués i hi hagués molta transparència sobre aquelles empreses distribuïdores que han traslladat molt ràpidament els preus.
Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els comuns veurien bé que Esquerra Republicana demani més competències en la negociació dels pressupostos.
Els republicans aparcarien la petició de la recaptació de l'IRPF si Catalunya guanya en autonomia. És la idea bàsica que han avançat alguns mitjans durant el cap de setmana i el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, la beneeix.
Sempre hem defensat que Catalunya tindrà més autogovern, per tant, benvingudes si hi ha demandes amb noves competències, però insisteixo en això. Per nosaltres, pels comuns, la prioritat és l'habitatge i, per tant, el que cal ara és que el govern de la Generalitat, quan abans millor, compleixi allò pactat amb els comuns perquè fa ajuts lloguer.
El govern dona temps a Esquerra per negociar, tot i que li exigeix que compleixi l'acord per aprovar els comptes abans de l'estiu. Els republicans, però, diuen que el seu suport no està garantit. Tot i això, arribat al cas, votarien a favor d'un altre suplement de crèdit. És a dir, garanteixen els recursos que el país necessita, però no l'aprovació de pressupostos.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans decideix avui si torna a estudiar l'encaix legal de la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez, en ple procés sobiranista, entre els anys 2017 i 2018.
En una primera sentència, els jutges europeus van avalar el seu empresonament preventiu, però ara han de resoldre si admeten o no els recursos dels líders independentistes.
Si els magistrats tomben els recursos, la decisió contrària serà ferma. Però si els accepten, el Tribunal Europeu de Drets Humans revisarà la causa de Junqueras, Turull i Sánchez per analitzar si la justícia espanyola va vulnerar els seus drets quan va enviar-los en presó preventiva després del referèndum de l'1 d'octubre i en plenes eleccions catalanes del desembre del 2017. Junqueras i Sánchez van estar tancats durant la campanya electoral i a Turull el van empresonar enmig del seu debat d'investidura. En una primera sentència, el Tribunal Europeu va negar que fos un empresonament arbitrari. Van justificar la presó preventiva per evitar el risc de fugida i de reincidència dels polítics independentistes i van donar la raó a la justícia espanyola. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I nova setmana del judici contra l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i els seus fills per la fortuna oculta a l'estranger.
Majoritàriament estan citats peris de l'Agència Tributària que portaran les seves conclusions sobre les entrades de diners i l'augment de patrimoni no justificat als comptes de Pujol, especialment entre el 2008 i el 2012.
Barcelona, Marinúria Revella.
Seran sessions molt especialitzades en què s'analitzaran els moviments i l'anomenada enginyeria financera del cas. La sala també podrà sentir els peris cal·ligràfics que han d'avaluar documents manuscrits, com ara un en què suposadament Jordi Pujol i Soleil reconeixia que era el propietari dels fons opacs a l'estranger o les instruccions que hauria donat la família als gestors de la banca andorrana sota pseudònims com la Sagrada Família o Diplomàtic. Un cop acabin els testimonis, es preveu que aquest mes d'abril sigui el torn dels acusats. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I us avança Catalunya Ràdio. El 13 d'abril, el sistema d'emergències incorporarà un nou llindar d'alertes per pluja intensa.
Més de 60 litres en 3 hores, que fins ara no existia, i que és la principal causa dels desbordaments de rius, rieres i barrancs.
Montse Poblet.
Parlem de tempestes com les que van provocar el desbordament del Francolí el 2019, o en diverses ocasions els últims anys el dels barrancs d'Alcanar. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ens explica què aportarà la incorporació d'aquest nou llindar d'alerta respecte a la situació que teníem fins ara.
La diferència és que ara es monitoritzava, se sabia com estava plovent, si les taques eren estàtiques, però ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà estem a punt de superar el llindar de 63 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García, Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els jutjats han dictat més de 200 sentències contra l'expulsió de menors de centres de la Generalitat a causa de les conegudes com a proves de determinació d'edat que es fan quan hi ha dubte que realment siguin menors.
En els últims 5 anys a Catalunya s'han fet un miler de proves a infants i joves, tot i que la doctrina del Tribunal Suprem preveu que, en cas de tenir documentació, les proves es facin només en casos limitats. Així ho recorda l'advocada Marta Llong, que assegura haver guanyat tots els casos demandats.
Se'ns dona la raó perquè és que realment la llei és molt clara, la jurisprudència del Tribunal Suprem és molt clara sobre que si el nen està, o nen està documentat no s'haurien de fer les proves, que si el nen està documentat i no hi ha cap, no, cap senyal de falsificació, no ha estat impugnada aquesta documentació, etc., i està feta d'acord amb els procediments del país d'origen, s'ha de prendre per vàlida.
En el mateix període, almenys en 700 casos, les proves han donat com a resultat la majoria d'edat i això ha suposat l'expulsió dels centres de menors. Des del 2021 hi ha hagut 232 sentències en contra d'aquestes expulsions, el 60% l'any passat, segons dades oficials sol·licitades per Transparència.
I què és el que diu la Generalitat?
Doncs el Departament de Drets Socials argumenta que les expulsions afecten un percentatge baix de tots els joves tutelats per la Generalitat. Per la seva banda, la Fiscalia defensa el protocol actual i interpreta que la normativa actual permet fer proves a aquells joves amb documentació que no es consideri fiable. El Ministeri assegura que, en cas de dubte, sempre s'actua a favor del menor.
Una investigació conjunta de TV3 i El Periódico destapa que l'exmissioner Escolapi Manel Sales va abusar sexualment de més víctimes de les que va admetre l'any 2018.
Segons aquest treball, durant els 25 anys que va estar destinat al Senegal, va abusar d'una vintena de nois. A més, els periodistes han descobert que no el van fer fora de l'ordre religiós, sinó que va ser ell qui va marxar. Tot i això, els escolapis li van proporcionar un pis a Barcelona. El periodista Guillem Sánchez el va anar a trobar a casa seva i a peu de carrer li va arrencar aquesta confessió.
Però és que si no haguessis sigut qui eres, haguessis pogut fer el que vas fer?
Jo diria que no. Suposo que ells tenen llistes i...
Més de 20.
Això...
TV3 emetrà demà el documental La fugida, veritat ocultes, a l'espai Nit sense ficció. A la plataforma 3Cat estarà disponible en una versió ampliada de 3 capítols.
I demà ens acompanyarà a Guillem Sánchez al matí de Catalunya Ràdio. I 4 adolescents van quedar ferits també i la tarda en ensorrar-se una part del terra de l'antic hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat.
Els bombers van rebre l'avís de l'accident cap a les 6 de la tarda. 2 dels menors van quedar ferits greus perquè van caure en cedir al terra de l'edifici abandonat, que, segons l'Ajuntament, estava tancat. Tots dos es van fer diverses fractures i els van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat. Els altres dos joves, que van quedar atrapats a la part superior de l'edifici, van ser rescatats amb ferides lleus. Els van atendre a l'Hospital de Martorell. L'Hospital Vell d'Esparreguera és un edifici industrial del segle XVIII. És als afores de la població i fa més de 60 anys que està en desús.
Familiars i autoritats van homenatjar ahir a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat les víctimes de l'accident aeri de Germanwings.
Ara fa 11 anys el copilot va estavellar l'aparell deliberadament contra els Alps francesos. En l'accident van morir les 150 persones que anaven a bord. La portaveu catalana dels familiars, Lourdes Bonet, diu que catàstrofes com aquestes es poden evitar.
Aquesta certesa ens obliga a reflexionar com a societat i assumir un compromís col·lectiu. La seguretat no és una despesa, és la major inversió en humanitat i en dignitat.
L'acte es va acabar amb una ofrena floral al monument que hi ha a la T2 en memòria de les víctimes de Germanwings.
I els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Olot, a la Garrotxa.
La policia va rebre l'avís ahir a la matinada que hi havia un home estès a terra al carrer. L'home, que ja era mort, tenia ferides d'arma blanca i evidents signes de violència. Els Mossos miren de determinar la identitat de la víctima i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas està sota secret de les actuacions.
Continua hospitalitzat un noi infectat per tètanus que no s'hauria vacunat.
El jove de 17 anys va ingressar a l'Hospital de Manresa dissabte en estat greu. Es tracta d'un cas excepcional perquè la immensa majoria de catalans es vacunen de petits contra aquesta malaltia. Si no, la prevalença d'infeccions seria molt més alta, tal com alerten els experts.
Avui en parlarem a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I Cuba espera l'arribada imminent dels vaixells d'ajuda internacional.
El comboi humanitari provinent de Mèxic carrega menjar, medicaments i també plaques solars. I és que el país viu una crisi energètica agreujada pel tancament de l'aixeta del petroli veneçolà que va fer Donald Trump. Mentrestant, el viceministre d'Exteriors, Carlos Fernández de Cosío, diu que es preparen per un possible atac dels Estats Units.
Our military is always prepared.
El nostre exèrcit sempre està preparat i, de fet, s'està preparant aquests dies per la possibilitat d'una agressió militar. Però esperem de veritat que no passi. Per què el govern dels Estats Units hauria d'obligar el seu país a prendre mesures militars contra un país veí com Cuba?
Cuba i els Estats Units han reconegut públicament que estan negociant, però el govern cubà ha volgut deixar clar que no vol abordar cap canvi de govern ni de sistema polític.
I els conservadors alemanys s'imposen a les eleccions de l'any de Renània-Palatinat i acaben amb 35 anys de domini de socialdemòcrates.
La CDU ha guanyat per 5 punts de diferència. El candidat conservador, Gordon Schnieder, llançava aquest missatge als seus seguidors.
Moltes gràcies per tot el que heu fet. Ha estat un dels millors serveis.
L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya doble vots, arriba al 20% i es consolida com a tercera força. Tot apunta que els dos partits majoritaris governaran en coalició. Fins ara aquesta regió del sud-est d'Alemanya, sud-oest d'Alemanya, ha tingut un govern tripartit dels socialdemòcrates, els verds i el partit liberal.
I la xarxa veïnal contra el soroll, que agrupa diverses associacions de veïns de Barcelona, posa en marxa una aplicació que permet saber en temps real el nivell de contaminació acústica de diferents zones de la ciutat.
La plataforma vol denunciar l'excés de soroll i fer evidents els efectes que té en la salut dels ciutadans. L'aplicació es diu l'Observatori del Soroll i analitza les dades de 200 sonòmetres municipals i indica quan se sobrepassen els límits. Els veïns han explicat a 3Cat Info que fa temps que pateixen l'excés de soroll.
No comencen a xisclar i tampoc no hi ha policia per controlar-los, i això des del dimecres fins al dissabte.
S'haurà de portar a la justícia perquè l'Ajuntament no fa res. Prioritza sempre l'activitat econòmica per sobre els drets fonamentals.
L'Ajuntament de Barcelona assegura que el soroll a la ciutat ha baixat un 6% en els últims 4 anys.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera. Come on, babe, why don't we paint the town?
and all that jazz. I'm gonna reach my knees and pull my stockings down.
Avui al Teatre Condal de Barcelona s'hi estrena l'espectacle Ella era Anita, d'Esther Bartomeu. L'obra és un homenatge a una figura clau de la història del teatre musical com Chita Rivera, actriu protagonista dels millors musicals que s'han pogut veure a Broadway. L'espectacle es pot veure només avui a les 8 del vespre.
La segona.
El Circ Cric de Tortell Poltrona reprèn l'activitat després que les ventades del febrer van destrossar dues de les carpes de les instal·lacions de Sant Esteve de Palau Tordera. Les representacions s'allargaran fins al 7 de juny. El 27 de març, això sí, es farà un concert benèfic per pal·liar les destrosses amb grups com Muchachito o Joan Garriga.
I la tercera?
Tu i jo som terra i mar ple descontrolat. I si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu costat. Se'm falta fúria i sang, les sendes que hem xafat. Protagonistes d'una història que no et contaran.
I així sona la gent de la Mediterrània, el nou tema de La Fúmiga, una versió que compta amb col·laboracions de desenes d'artistes com Figaflaues, Els Amics de les Arts, La Gossa Sorda, La Casa Azul, La Pegatina o Art de Bogotà.
I pel que fa als esports, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
El Barça i el Madrid que mantenen el pols a la Lliga.
El Barça manté els 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid després d'una victòria soferta de l'equip blaugrana davant del Rayo amb un Joan Garcia clau. 1-0, gol d'Araujo per marxar amb tranquil·litat a l'aturada de seleccions i agafar forces. Hansi Flick.
Crec que tornaran amb un estat d'ànim positiu, en una actitud positiva.
We're looking forward to after the break.
Tenim moltes ganes que tornin després de l'aturada per lluitar pels nostres grans objectius.
El Madrid ha guanyat aquesta nit l'Atlètic de Madrid, 3-2, queden 9 jornades de Lliga i el Barça-Madrid, recordem, encara s'han d'enfrontar entre ells el clàssic, un clàssic que ja té dia i hora, diumenge 10 de maig a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou.
Ho comentaré avui a l'Àgora Esportiva del Matí, a les 10 en parlarem amb l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, que trenca el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, el Madrid guanya el clàssic amb contundència.
Per 19 punts, 76-95, al Palau Blaugrana amb un Madrid molt superior, tal i com admetia el tècnic Xavier Pascual.
Jamás en ningún momento hemos tenido ninguna oportunidad en entrar en partido. Madrid ha sido muy superior a nosotros en todo.
De fet, el Barça ha perdut 9 dels últims 10 partits que ha jugat contra el Real Madrid en bàsquet. El Joventut va ser, de fet, l'únic equip català que va guanyar aquesta última jornada, 86-88 a la pista de Lleida. El Girona va perdre victòria contra el Baskonia.
Avui, a partir de les 11, també, secció del Cor amb Laura Fai, després els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser omplir el dipòsit del vostre vehicle aprofitant la rebaixa de l'IVA dels hidrocarburs que ha decretat el govern com a mesura anticrisi davant les conseqüències comercials que està tenint l'atac d'Estats Units i d'Israel a l'Iran. I jo de vosaltres ho faria ràpid, això d'omplir el dipòsit, perquè possiblement en uns dies aquesta rebaixa ja no es notarà. L'IVA seguirà estant reduït, però les empreses petrolieres ja hauran compensat, com fan sempre, aquesta rebaixa amb una més o menys dissimulada pujada de preu. Perquè, amic i amiga, no t'enganyis. A no ser que tinguis una petroliera, que llavors enhorabona, aquesta crisi, com sempre, la pagaràs tu. Les empreses petrolieres mantindran intactes els seus marges de benefici, de fet, segurament els augmentin, i, per tant, serà la teva butxaca qui en pagarà les conseqüències, ja sigui directament, perdent poder adquisitiu, o indirectament, perquè també recorda, amic o amiga, que els diners que l'Estat recapta amb l'IVA també són teus. That don't impress me much. So yeah, got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. I avui cançons sobre les eleccions franceses.
Sí, en què l'extrema dreta no ha tingut els resultats que s'esperaven, però ha avançat, sobretot a ciutats mitjanes. I és per això que avui a la premsa del país hi ha moltes crítiques en què els altres partits han tornat a parlar massa de Marine Le Pen. Per tot això, avui cançons que parlen d'altres cantants. Et creus que és Elvis? Preguntava Shania Twain en aquest That Don't Impress Me Too Much. Don't stop, make it pop, DJ, don't speak this up. Aquí doble referència. Queixa parlava de llevar-se, sentir-se com P. Diddy i deixar de banda tots els que no s'assemblen a Mick Jagger. Doble referència en aquest temazo que es deia TikTok. Miley Cyrus, en una de les seves primeres cançons, després de deixar de banda el personatge de Hannah Montana, parlava d'un DJ que posava una cançó de Britney Spears tan bon punt aterrava a Los Angeles a Party in the USA.
En punt dels quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'esquerra barra el pas a l'extrema dreta a les principals ciutats franceses.
El socialista Emmanuel Grégoire relleva Anne Hidalgo a l'alcaldia de la capital francesa.
Aujourd'hui, Paris a décidé de rester fidèle a son histoire. Merci infiniment aux parisiennes, aux parisiens qui, d'où qu'ils viennent, on fait le choix.
Regrupament Nacional no aconsegueix imposar-se ni a París, ni a Marsella, ni a Lió, quan falta un any per les presidencials. A la Catalunya Nord, per contra, l'extrema dreta guanya en 3 dels 4 municipis on tenia possibilitats.
El director de l'Agència Internacional de l'Energia alerta que la guerra a l'Orient Mitjà pot desencallar una crisi energètica molt greu.
Fàcil Virol demana que la situació es resolgui tan aviat com sigui possible i considera clau la reobertura de l'estret d'Hormuz.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades.
Tot això mentre aquesta pròxima nit s'acaba el termini de 48 hores que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz.
El president dels Estats Units amenaça d'atacar les seves instal·lacions energètiques si no fa cas de l'ultimàtum i el govern iranià diu que respondrà atacant les infraestructures energètiques de l'Orient Mitjà.
A la hora del matí entrevistarem avui a Luis Planas, ministre d'Agricultura, i li demanarem també sobre l'impacte que està tenint aquesta guerra en els preus i les mesures del govern espanyol per pal·liar aquests efectes. Serà poc abans de les 9 del matí. Israel es disposa a implantar una zona de seguretat al sud del Líban.
Ho ha anunciat el ministre de Defensa, Israel Katz.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a les forces de defensa d'Israel que destrueixin immediatament tots els ponts del riu Litani que s'utilitzen per activitats terroristes per impedir el pas de terroristes i armes d'Hezbollah cap al sud.
El president libanès tem que això sigui el preludi d'una invasió terrestre.
Els comuns veurien bé que Esquerra Republicana demani més competències en la negociació dels pressupostos.
Els republicans aparcarien la petició de la recaptació de l'IRPF si Catalunya guanya en autonomia. David Cid és el portaveu parlamentari dels comuns.
Sempre hem defensat que Catalunya tindrà més autogovern, per tant, benvingudes si hi ha demandes amb noves competències, però insisteixo en això. Per nosaltres, pels comuns, la prioritat és l'habitatge i, per tant, el que cal ara és que el govern de la Generalitat, quan abans millor, compleixi allò pactat amb els comuns perquè fa ajuts lloguer.
I us avança Catalunya Ràdio. El 13 d'abril, el sistema d'emergències incorporarà un nou llindar d'alertes per pluja intensa.
Més de 60 litres en 3 hores, que fins ara no existia. És la principal causa del desbordament de rius, rieres i barrancs.
I notícia també que us avança aquest programa. Els jutjats han dictat més de 200 sentències contra l'expulsió de menors en centres de la Generalitat.
A causa de les conegudes com a proves de determinació d'edat que es fan quan hi ha dubte que realment siguin menors.
I comença l'alimentari, el gran saló del sector agroalimentari.
Hi haurà 3.300 empreses expositores i s'espera que pel recinte de Gran Via de Fira Barcelona hi passin 110.000 visitants, més que en l'última edició del Mobile.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb la guerra de l'Iran i el pols per la Lliga en bona part de les portades del dia.
Sí, comencem amb La Vanguardia, que titula que l'ultimàtum de Trump per desbloquejar Hormuz amenaça amb una escalada. Diari Ara, Trump amenaça l'Iran amb atacs a les centrals elèctriques. El País, l'ultimàtum de Trump a l'Iran sobre l'estret d'Hormuz dispara la tensió. La segona volta de les eleccions municipals franceses també és tema de portada passada. A l'Ara hi llegim que els socialistes conserven París i l'extrema dreta punxa. El periòdico, la ultradreta s'estavella a les grans ciutats franceses. La Vanguardia, els socialistes retenen les alcaldies de París i Marsella. Altres temes de portada. Al País, l'Audiència allibera 24 acusats de narcotràfic després d'una interlocutòria del Constitucional. I ara que fa 20 anys de l'alto al foc permanent d'ETA, El Mundo titula La generació del final d'ETA. No saben qui és Otegi ni Ortega Lara. I esports per acabar, l'Ara titula 3 punts d'or per la Lliga, la Vanguardia victòria del Barça mínima però suficient sobre el Rayo, El País, el Madrid guanya l'Atlètic i manté el pols per la Lliga.
Avui a la Pobla de Segur es desperten amb 2 graus, al migdia arribaran els 17 i a Montmeló, al Vallès Oriental, tenen 10 graus amb una màxima prevista de 19. Tot plegat en un dia variable amb previsió de petits ruixats de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, aquest matí amb restes de núvols a la costa i al prelitoral, a la tarda amb nuvolades a l'interior que deixaran petits ruixats entre el Prepirineu, la Catalunya central i el prelitoral, i tot plegat amb una temperatura que no passarà dels 18 a 19 graus allà on més s'enfili.
I després que dissabte el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, recordés que cal millorar els serveis públics del país per creixement de la població, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Al nostre país, el discurs sobre la immigració sempre ha estat un tabú. Darrerament, Aliança Catalana va obrir el meló d'aquest tema i sembla que la bomba que Sílvia Orriols ha fet esclatar en la política contagiarà tota la conversa pública. Aquest cap de setmana, el conseller Albert Dalmau definia com una irresponsabilitat que Catalunya hagi passat de 6 a 8 milions d'habitants sense una millora de les infraestructures. I el president Salvador Illa, sense tocar el tema directament, deia que la política urbanística de Catalunya encara haurà de densificar més les zones més tensionades del país. De moment, com veieu, tothom parla en sordina. I entre el volem acollir i l'expulsió dels immigrants, molts trobem a faltar que es faci un debat adult i seriós sobre el tema de la immigració. De no ser així, creieu-me, els radicals guanyaran la partida.
Què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
Avui amb la música de Rosario Flores i Ay Mama Sota, cançó que la cantant va dedicar a la seva mare, la faraona Lola Flores. I és que tal dia com avui, un 23 de març, però de l'any 1987, el Ministeri Fiscal espanyol va presentar una querella contra la cantant per suposat delicte fiscal. Posteriorment, amb el seu marit Antonio González, van ser citats per declarar, per no presentar la declaració de la renda corresponent als anys 1982, 83, 84 i 85. Recordem el mític missatge que Lola Flores va enviar a tots els espanyols durant una entrevista.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Mítica, sí, tant. Flores, amb aquest missatge.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mirem, recordar la visita a Col·lapse aquest dissabte de l'excrític de televisió Ferran Monegal. Amb Jordi González van comentar un dels moments que ens va regalar el mític programa Les Mil i Una.
A la gent del Bagdad vostè va treure el senyor Cufí. El senyor Cufí era una criatura catalana, autènticament catalana, que estava molt ben dotat. Tenia un penis descomunal.
Ah, sí?
Que aixecava una campana de 30 quilos amb la punta del cacauet. Era una cosa fantàstica.
Ho recordo.
Vostè flipava. Cada
jo
vegada
flipava,
i
sí.
Jo...
I tot això quan són festes on?
Doncs mira, avui és l'últim dia de la Festa Major del Pi a Barcelona, 6:45 de la tarda, toc de festa des del campanar de Santa Maria del Pi a càrrec dels campaners del Pi, i a les 7 ofici de Sant Oriol a la Basílica de Santa Maria del Pi.
Fa de campanes, presidit, això avui.
Sí, no? Presidit per David Abadies, bisbe auxiliar de Barcelona, amb la ballada dels 4 gegants del Pi en el moment de l'ofertori.
Podríem portar els matiners algú que aixequi campanes amb el penis.
Estaria molt bé,
no?
I que fan tolon tolon a 6:45.
És molt radiofònic.
Vinga, va, hem arribat a 2:15. Tolon, tolon, tolon.
Doncs va, monta-ho, va, que serà
divertit. Vinga, va, això ho organitzem un
dia. I a les xarxes, Marta Viana?
Doncs s'ha fet viral un vídeo d'un avió d'Air Canada que ha xocat aquesta matinada contra un camió de bombers a l'aeroport de la Guàrdia de Nova York. Al vídeo es veu com la part de davant de l'avió, la de la cabina, queda totalment destrossada. De moment, per vies oficials, no s'ha confirmat cap víctima mortal ni tampoc se n'han determinat les causes, però l'accident ha obligat a tancar aquest aeroport.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Núria. El seu pare li van diagnosticar càncer amb metàstasi fa 2 anys. Recentment li han reconegut una incapacitat total, però només per fer la seva feina de tota la vida, de fuster. Per tant, la Seguretat Social obre la porta a que pugui treballar en altres ocupacions, cosa que impedeix que cobri una pensió completa.
Que s'hagin d'esperar aquests tipus de pacients on l'enfermetat no és curable, on s'ha de fer immunoteràpia, quimio molts cops, radioteràpia... Doncs clar, en aquests pacients que han d'estar constantment anant a l'hospital i de més, el que no necessiten és una preocupació més, esperar quasi 2 anys a que se'ls reconegui una incapacitat i el que denunciem és que necessiten tranquil·litat econòmicament.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts aquesta hora, els asiàtics. Aquesta setmana tornen a caure amb força. La borsa de Tòquio i la de Hong Kong perden prop d'un 4%. Divendres les borses europees van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 es troba en els seus mínims de l'any després de 3 setmanes consecutives de baixades des de l'inici de la guerra a l'Iran. A Wall Street la foto és la mateixa. El Nasdaq i el Dow Jones també obriran avui en vermell. El preu dels combustibles continuarà pujant aquesta setmana. El preu del petroli de Brent ja s'enfila fins als $112 al barril. Pel que fa al preu del gas, es preveu que baixi avui lleugerament, fins als 59 euros al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Totes les batalles, de Magda Oranich. Les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Les 3 principals ciutats franceses es queden a mans de les esquerres. L'extrema dreta no ha aconseguit quedar-se en París, Marsella i Lió a les municipals d'ahir.
A la segona volta de les eleccions municipals, París i Marsella tindran el candidat socialista i Lió repetirà com un ecologista al capdavant. Els socialistes consoliden així l'estratègia d'anar separats de la França insubmisa. L'entorn macronisme guanya Bordeus. La dreta republicana continua present en zones rurals i ciutats mitjanes, però sense cap gran ciutat. En canvi, a la Catalunya del Nord, l'extrema dreta sí que ha conquerit 3 dels 4 municipis on tenia possibilitat. Un d'ells, Elna. Reagrupament Nacional també ha guanyat en 2 municipis de la Mancomunitat de Perpinyà, que són Ribes Altes i Cànoes. Poitier Sabrià és sociòleg.
Governaran 4 municipis de l'àrea metropolitana de Perpinyà, cosa que ens demostra que aquestes victòries no eren fets aïllats, sinó que participen d'una estratègia comuna, la de poder presidir la metropoli perpinyanenca.
A la primera volta, l'extrema dreta també es va imposar amb comoditat a Perpinyà.
Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, el director de l'Agència Internacional de l'Energia adverteix que podria portar el món en la seva pitjor crisi energètica en dècades.
Ha qualificat la situació de molt greu i assegura que la magnitud de la crisi supera la de les 2 crisis del petroli dels anys 70 juntes o la provocada per la invasió russa d'Ucraïna. El director de l'Agència Internacional de l'Energia és Fatih Birol.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades, amb el seu comerç greument interromput. Això podria tenir conseqüències greus per a l'economia global.
Considera imprescindible la reobertura de l'estret d'Hormuz. Justament, diversos països que havien negat suport a Trump per protegir militarment la zona han exigit a la Teheran que permeti el pas lliure de vaixells. L'últim a fer-ho ha estat el president espanyol, Pedro Sánchez. En un missatge a les xarxes, afirma que la situació actual és un punt d'inflexió global.
I justament avui és el primer dia laborable del pla anticrisi del govern espanyol per frenar el preu de l'energia.
Vol minimitzar l'escalada de preus de la gasolina, la llum i el gas. Ara el sector agroalimentari demana mesures similars per abaratir els preus dels aliments. Des de la patronal de fabricants i distribuïdors d'aliments, Josep Maria Bonmatí, defensa baixar l'IVA.
A mi em sembla bé que les primeres accions vagin a dir com afecten els costos del sector agrari, del sector de la pesca, etc. Però és evident que si hi ha una pujada de preus, jo crec que si realment s'allarga el conflicte és fonamental tornar a la situació que ja es va fer en la crisi anterior de rebaixar l'IVA dels productes bàsics.
Des de les organitzacions de consumidors demanen també seguir vigilant de prop per evitar la picaresca, per exemple, a gasolineres.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio. Els jutjats han dictat més de 200 sentències contra menors expulsats de centres de la Generalitat per les conegudes com a proves de determinació d'edat.
En els últims 5 anys a Catalunya s'han fet un miler de proves a infants i joves que es fan quan hi ha dubte que realment siguin menors, tot i que la doctrina del Suprem preveu que, en cas de tenir documentació, les proves es facin només en casos limitats. Ho recorda l'advocada Marta Llong, que assegura haver guanyat tots els casos demandats.
Se'ns dona la raó perquè és que realment la llei és molt clara, la jurisprudència del Tribunal Suprem és molt clara sobre que si el nen està, o nen està documentat no se li han de fer les proves, que si el nen està documentat i no hi ha cap, no, cap senyal de falsificació, no ha estat impugnada aquesta documentació, etc., i està feta d'acord amb els procediments del país d'origen, s'ha de prendre per vàlida.
En el mateix període, almenys en 700 casos, les proves han donat com a resultat la majoria d'edat i això ha suposat l'expulsió dels centres de menors. El Departament de Drets Socials argumenta que aquestes expulsions afecten un percentatge baix de tots els joves tutelats per la Generalitat. El Ministeri assegura que, en cas de dubte, sempre s'actua a favor del menor.
Més notícies. Avui obre el gran saló del sector agroalimentari, la Fira Alimentària, juntament amb Hostelco, el sector de l'hostaleria i la restauració.
Aquest any arriba la 50a edició amb 3.300 empreses expositores i s'espera que pel recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona hi passin 110.000 visitants més que en l'última edició del Mobile. L'impacte econòmic de la Fira de Barcelona i l'entorn és de 180 milions d'euros.
David Àngela.
Antoni Llorenç, president d'aquest certamen, recorda la importància de treballar per una alimentació saludable, però el repte actual és fer-ho de la manera més eficient i amb el mínim impacte mediambiental.
Todo lo que se hace a nivel del aprovechamiento del agua en las explotaciones, de el uso mucho más eficiente de plaguicidas, de fertilizantes, de todo tipo de cosas, o en las cadenas logísticas, en las empresas, reducción de mermas en los restaurantes. Todo esto es la auténtica innovación de la feria.
Puja la participació internacional amb 70 països, gairebé una tercera part dels expositors i una forta presència d'empreses europees, asiàtiques i llatinoamericanes. David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Saló del Turisme Bitravel ha tancat portes.
Amb més de 25.000 visitants en una edició marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Maite Curtó.
Ha baixat l'interès per viatjar a llocs com Egipte o Jordània i moltes persones han demanat informació per conèixer Sicília, els Estats Units i països africans com Tanzània. El president de Bitravel, Martí Serrate, destaca que el context geopolític actual pot beneficiar el turisme de proximitat.
Amb l'esperança de que el turisme continuarà i, sobretot, el conflicte pot beneficiar també el turisme de proximitat, no? Perquè Espanya ja som el segon país del món, després de França, de visitants internacionals. No?
En l'edició d'aquest any s'han presentat propostes orientades cap a un model de turisme que aposta per la sostenibilitat. Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els estudis de l'àmbit de la salut i de l'empresa han estat els més sol·licitats al Saló de l'Ensenyament, que ahir també van tancar portes.
Durant els 4 dies que ha durat, ha passat per la Fira de Barcelona 100.000 persones, la majoria estudiants, però també persones amb estudis que volen un canvi professional. El director del Saló, Ángel Cerlorrio, està content que sigui una ajuda per als que han de decidir el seu futur.
Hem tingut molts feedbacks positius per part d'expositors i visitants i crec que hem d'estar satisfets, sobretot el servei d'orientació que hem donat. Molt, molt orgullosos també d'ajudar a prendre una de les grans decisions que té a la seva vida l'estudiant, d'escollir els estudis de cara al seu futur professional.
Els visitants han pogut trobar informació dels 550 graus universitaris i els més de 700 màsters que es poden fer a Catalunya.
I una de les previsions del dia, el canal d'Urgell comença avui la campanya de reg amb l'aigua garantida per les bones reserves dels embassaments, que estan pràcticament plens.
De moment, la previsió és anar obrint-lo a poc perquè la demanda per regar els camps encara és mínima.
Lleida, Júlia Albacar.
Tot i que la campanya comença oficialment avui, les abundants pluges d'aquest hivern fan preveure que la demanda de moment serà baixa i per això s'anirà augmentant la dotació del canal a poc. Amadeu Rosa és el president de la comunitat de regants.
Obrirem molt paulatinament, segons la demanda que ens diguin. Són uns dies que comença a fer bo, millor, doncs, dius, baixarà de baixar aigua pels abastaments i a medida que vagin demanant anirem a obrir tota la dotació que vulguin als regants.
Rosa ha destacat que les previsions són molt bones perquè els pantans estan a nivells molt alts, sobretot Rialb, que es troba al 90%, i Camarasa al 75%. Unes reserves que, a més, augmentaran a mesura que comenci el desgel. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I la comunitat de regants de l'esquerra del riu Ebre ha fet una prova pilot per reduir la salinitat dels arrossars.
Els resultats indiquen que mitjançant uns drenatges subterranis s'aconsegueix reduir entre un 30 i un 40% l'aigua marina.
Del Tebre, Jordi Barranca.
La prova la van plantejar després de la sequera del 2023. Les primeres dades són prometedores. Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
Les conclusions que han tret és que la salinitat molt està baixant entre un 30 i un 40% sobre les parcel·les que hi ha al costat, no? Per tant, estem baixant la salinitat del sòl dràsticament, no? I això és importantíssim no per l'arròs, sinó per a qualsevol cultiu.
El sistema funciona mitjançant una sèrie de canonades interiors connectades entre si amb un pou que capta aigua subterrània. Des de Deltebre, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural d'avui la comencem parlant de les estrenes a plataformes d'aquesta setmana.
Es viernes y son casi las 7 de la tarde. En un rato los hermanos de mi marido vendrán a casa por
Marta Viana.
Cesc Gai estrena divendres la seva nova pel·lícula, ho farà a Netflix i aquesta setmana també arriben sèries sobre Lucky Luke o El segrest del futbolista Kinney.
Marc Garriga.
Setmana ben carregada d'estrenes interessants. Per començar, 53 domingos, on Cesc Gai adapta la seva pròpia obra teatral sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare quan comença a comportar-se erràticament. Els interpreten Carmen Machi, Javier Cámara i Javier Gutiérrez. També arriba Vida Perra, a Prime Video, dirigida pel català Serapi Soler, sobre un grup molt divers de propietaris de gossos que es troben en un parc de Madrid. A Movistar Plus s'estrena Por 100 millones, que relata el segrest del jugador del Barça, Kinney, a principi dels 80. I completen les novetats una sèrie sobre Lucky Luke a Disney Plus, un nou spin-off de Yellowstone, de Madison, amb Michelle Pfeiffer, a Sky Showtime, i la sèrie documental de 3CAT, La fugida, Veritats ocultes, que amplia la investigació sobre els abusos sexuals de capellans jesuïtes.
I ara música.
Tu i jo som terra i mar, ple descontrolat, i si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu...
Perquè el grup valencià La Fúmiga s'acomiada del públic amb una versió de la cançó La gent de la Mediterrània, on apareixen una cinquantena d'artistes convidats.
Es tracta d'una versió del seu clàssic Mediterrània amb col·laboracions de desenes d'artistes de l'escena pop festiva i del País Valencià, Catalunya i la resta de l'Estat, com Figaflaues, Els Amics de les Arts, Espencat, Malifeta o Art de Bogotà. El grup d'Alzira ha volgut acomiadar-se amb una cançó que representa el retorn simbòlic als seus orígens, perquè la interpretaven des dels seus primers concerts.
I el Circric reprèn l'activitat en un moment delicat, perquè les ventades del febrer van destrossar dues de les tres carpes de les instal·lacions de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental.
Les representacions van arrencar ahir i s'allargaran fins al dia 7 de juny. El plat fort de la programació és l'espectacle Embabat, que representarà cada diumenge. Montse Trias, directora del Circrit, destaca aquesta emissora en què consisteix.
Amb trapecistes, amb pallassos, amb malabaristes, de la marca Circrit. Unes sessions de circ complertes per tota la família, amb missatges pels grans i entreteniment pels petits.
Per ajudar a pal·liar els efectes de la ventada que va destrossar dues carpes del Circric, el 27 de març es farà un concert benèfic que comptarà amb Muchachito, Joan Garriga, Majid Fahem i Willy Fuego.
I als esports, Joan Garcia salva els 3 punts per al Barça davant del Rayo en un partit que els blaugranes van guanyar per la mínima gràcies a un gol d'Araujo. El Madrid, per la seva banda, que no fluixa i continua a 4 punts del Barça. Els blancs es van imposar al derbi contra l'Atlètic de Madrid 3-2. I en bàsquet, derrota sense pal·liatius contra el Madrid. Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El Barça és com si fos conscient que tot no pot arribar i tria quins dies s'exhibeix i quin sobreviu. Ahir amb el Rayo tocava la versió més pragmàtica. L'equip va patir per guanyar 1-0, no excessivament, però no va ser capaç de controlar el joc tenint la pilota. Al mig del camp de Pedri no va brillar i quan el joc de Pedri no destaca i no dirigeix, és mal senyal per l'equip. El Barça va guanyar gràcies al gol de cap d'Araujo i d'unes grans aturades a Joan Garcia. Tenir un gran porter et dona punts, però l'ambició dels objectius d'un club com el Barça et demana també més gols als davanters.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Se'm resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llaunaria no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres una goteta, sempre.
Sempre la goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata. No m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix tenim 3 graus a Camprodon, 6 graus a Conesa, a la Conca de Barberà, i 11 graus a Cornellà de Llobregat. I també núvols que apareixen al litoral, prelitoral, en alguns llocs del Pla a Lleida. Són bancs de núvols baixos que creiem que s'aniran obrint a mesura que vagi passant el dia. Tot i això, avui serà un dia variable, amb possibilitat que creixin nuvolades a moltes zones de l'interior, i fins i tot no descartem algun ruixat entre el Prepirineu, la Catalunya central, i fins i tot en alguns llocs del Camp de Tarragona o del prelitoral. Serien fenòmens molt aïllats. Avui la temperatura bastant frenada no passarà dels 15 a 19 graus, però sí que demà i demà passat farà més sol i la temperatura s'enfilarà per sobre dels 20 graus.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, en temps d'àgora, parlarem de la importància de vacunar-se, ara que un noi està hospitalitzat per una infecció de tètanus.
Després entrevistarem el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, sobre la crisi de preus derivada del conflicte a l'Iran.
L'última hora de la guerra i els possibles escenaris els analitzarem amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Grassa.
A partir de les 10, entrevista l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu. La comentarem tot seguit amb temps d'àgora esportiva, en què també analitzarem l'ajustada victòria dels blaugranes contra el Rayo Vallecano i també la del Madrid del derbi contra l'Atlètic de Madrid.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tema pendent, vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Divendres, a temes pendents, vam presenciar una trobada inesperada entre el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el pare de Lamine Yamal, que es va oferir per donar un impuls a les xarxes socials del president.
No vinc a ajudar aquest senyor, el Salva, Lamine Yamal, para bien o para mal, ¿sabes?
Sí, va, doncs ajuda, l'ajuda el Salva,
no
va.
No tinc res.
Sí. Yo tengo 1,3 millones de followers en Instagram. ¿Tú cuántos tienes, Laporta?
No, Laporta no, és el president de la Generalitat. No és,
ah,
el,
no és el Laporta. Presidente, ¿cuántos tienes?
Jo tinc 47.000.
Un moment, hòstia. Un moment, però si en tinc més jo, pràcticament, president. Però què és aquesta merda de followers?
Bueno, a mi em sembla molt.
47.000?
47.000 followers.
Esta no, això no és res.
I què hauria de fer, morir?
Mira, pues te cago en sí, amb els joves, tio. 6-7, 7-8... S'ha de fer un vídeo cuinant nuggets, tio.
No, seria la millor idea.
Ni 6-7, ni nuggets,
perdona,
ni res de tot
perdona,
això. Tu
perdona,
veus el president Salvador Illa fent nuggets.
Perdona, en Laporta va guanyar les eleccions. Macarrons, tio.
Cap a 11:15. Més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui, 23 de març, és el Dia Nacional de la Conciliació i la Corresponsabilitat, un dels grans reptes en la lluita per la igualtat en el mercat laboral. Segons el primer baròmetre sobre conciliació de mares professionals, gairebé el 80% de mares treballadores ha renunciat a alguna oportunitat laboral i quasi la meitat ha canviat directament de feina per poder conciliar. Elles són les que demanen més excedències, reduccions de jornada i accepten inclús pitjors condicions laborals per assegurar-se la conciliació. Això no només perjudica les seves carreres, sinó que passa factura tant a nivell físic com psicològic. Esgotament, falta de son, estrès i el 90% d'elles culpa per no poder arribar a tot. Així que avui és un bon dia per reclamar mesures que ho equilibrin.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Diuen les males llengües que a l'escena musical catalana li sobra autotune i li falta mala llet. Potser que aquestes males llengües s'apropin a un trio de Banyoles que es fan dir Rocco Banana. La seva proposta és trencadora, energètica i rabiosament elèctrica. Ara acaben de treure el seu tercer disc, una gran muralla rocosa que amplia els seus referents sonors i confirma el seu talent a l'hora de construir melodies rodones. Recordeu el seu nom. Es diuen Rocco Banana i són resilients com la pedra.
Perquè les pedres són fortes i discretes, vull ser com elles. No tenen dies de merda, tenen més sol. Les pedres ben posades fan les muralles.